tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer, com fem habitualment els dimecres. En aquesta hora saludem al Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Jordi, tinc ara un altre micro, ara sí, eh?
Sí, molt bé.
Ara sí, ara amb total presència. Jordi, últim programa de la temporada. La qual cosa no vol dir que sí, si comencem vacances, però la qual cosa no vol dir que aquest sigui programa tranquil, perquè també us han de comentar algunes coses interessants. Continuem amb la intel·ligència artificial, discursions amunt, discursions avall.
Igual quan tornem de vacances ja no ens cal, ja no cal que hi siguem nosaltres, ja ho farà tot una IA.
O potser hi ha hagut tantes denúncies que la IA ja no existeix. No, no crec que sigui.
No crec que sigui.
Tot i que aquesta setmana, ahir o abans d'ahir, veia que ara també havien denunciat el Suno, aquesta intel·ligència artificial que fa cançonetes, perquè diu que l'han estat ensenyant en cançons que eren a l'Spotify i altres xarxes, cançons comercials.
Sí.
Bueno, d'un lloc o altre han de prendre les intel·ligències.
Sí, sí, sí.
I llavors ara els altres se queixen de que volen la seva part del pastís. Tot és una qüestió de quartos.
Sempre.
Doncs hi veureu que avui també tornarem a parlar de quartos i coses d'aquestes, tot i que també tindrem algunes novetats en telèfons, tindrem, bueno, de tot una mica, de fins i tot videojocs, i us recordarem el tema del concurs. Entrem en matèria. Entrem en matèria. La música avui, per cert, ens arriba des de Berlín. Li porta Marius Drescher. Amb ell comencem parlant de la famosa guerra dels Estats Units contra la Xina. No, contra Rússia. I qui paga aquesta vegada, doncs, els plats trencats és Kaspersky, o com es digui això, Kaspersky.
Kaspersky, sí. Aquesta companyia russa és una companyia molt popular d'antivirus. Realment tenen una de les solucions més bones del mercat, però tot i això, els darrers temps, sobretot per la guerra de Rússia contra Ucrania i, evidentment, el front contra Rússia per part d'Occident, doncs ha provocat que els mateixos Estats Units hagin prohibit aquest antivirus a Estats Units.
Doncs ni més ni menys. Recordem que al principi, quan es va declarar aquesta guerra, moltes empreses, americanes i no americanes, van anar marxant de Rússia. Algunes per voluntat pròpia, per gust, altres pel que diran, altres per la pressió que van rebre més tard. Però poc s'havia donat el cas al revés. Empreses russes que anessin marxant d'altres països, doncs no es donava el fet. I un exemple és aquest, el Kaspersky, aquest antivirus que no havia deixat de funcionar a cap lloc. Doncs ara sembla que haurà de deixar de funcionar als Estats Units.
Sí, ho ha prohibit el govern americà, al·ludint motius de seguretat nacional. Això ho afirma, ja que la companyia d'antivirus i seguretat té vinculació amb el govern rus i pot utilitzar aquesta vinculació per robar informació dels usuaris nord-americans.
Clar, un antivirus al nostre ordinador entra fins a la cuina, eh? Lògicament es passeja per tot arreu, per fer exploracions, per fer de tot, i clar, si està vinculat al govern rus, bueno, que està vinculat al govern rus és la versió americana. Eh?
Sí, és la versió americana. El que diuen el govern de Biden és que, bueno, bàsicament és un proveïdor d'infraestructura, de seguretat, d'antivirus, i bàsicament pot accedir a qualsevol ordenador d'ús americà. I llavors poden obtindre informació personal, fins i tot les actualitzacions del sistema, qualsevol cosa de l'ordenador. I això ho podria explotar el govern rus per recopilar i utilitzar com a informació.
I el que diu Rússia no ha dit res, lògicament. El que sí que s'ha queixat és l'empresa. Kaspersky s'ha queixat.
Sí, Kaspersky ja ha dit que realitzarà les accions legals oportunes al mateix govern, bueno, al mateix país d'Estats Units, perquè bàsicament diu que no han fet cap avaluació prèvia ni simplement no han analitzat, només han prohibit el seu antivirus i llestos.
O sigui, no han trobat res que estigui espiant, eh?
Sí.
Directament han dit, tu ets rus, tu al carrer. Bueno, perquè vegueu que continuem amb aquesta dinàmica de guerrilla, guerrilla informàtica.
Guerra comercial.
Sí, és guerra comercial purament.
Al final és això.
També us volem parlar d'OpenAI, i sabreu que OpenAI són la gent que hi ha darrere de ChatGPT, doncs part de l'equip fundador d'aquesta empresa d'OpenAI està creant una nova empresa, una empresa que s'anomena Safe Superintelligence, i diuen que el que volen crear és una intel·ligència artificial centrada en la seguretat.
Sí, OpenAI ha estat una de les pioneres que ha permès l'arribada del públic general dels models d'intel·ligència artificial, amb què actualment estem fent anar la majoria. Un dels potser el més popular és el ChatGPT.
Que és OpenAI, justament.
Que és d'OpenAI, justament, sí, sí. Tot i això, aquesta eina i la pròpia companyia han estat sota l'escrutini general davant de certes preocupacions sobre la seguretat i implicacions d'aquestes IAs poden tenir per a la humanitat.
Mm-hmm. Molta gent, recordem que n'és una mica fins i tot reàcia, diuen que una mica el concepte de Terminator, aquestes intel·ligències s'aniran fent tan intel·ligents que acabaran acabant amb la humanitat. Ui.
Sí, bàsicament, potser són uns aconteixements una mica catastròfics, no?, per part d'alguns, i per posar-vos un exemple, des de que va sortir, no?, ho vam explicar en aquest programa, bàsicament que Facebook, Instagram utilitzarà la nostra informació per entrenar les IAs, tothom s'ha ficat les mans al cap. Però és que, bàsicament, fins ara estàvem fent servir aquesta informació pel que els hi donava la gana, és a dir, per vendre-ho, per revendre-ho, per usos de la mateixa empresa, és a dir, ja ho estàvem fent tot això.
Però ara sembla que la gent li té por a les màquines. Totes maneres, el que anàvem, que centrant-se en aquesta problemàtica, doncs una sèrie de gent d'OpenAI ha creat una empresa que s'anomena Safe Superintelligence. Què busquen? Desenvolupar noves intel·ligències artificials, però que tinguin un enfocament orientat a la seguretat.
Sí, la seguretat i la protecció dels usuaris ha de ser la prioritat d'aquesta nova empresa i de les IES fabricades per aquesta empresa.
Doncs una empresa que de moment està recent creada, una companyia, ja té fins i tot pàgina web, és iss.inc, i expliquen això, no?, que tenen la meitat de la seu central és als Estats Units, l'altra meitat és a Tel Aviv, i que faran això, intel·ligències... Ara en tindrem 50.000 d'intel·ligència artificial. Al final serà un caos, no sabrem què fer. És com allò de quan vols veure una sèrie. No sé si tens HBO o tens Netflix o què tens,
Sí.
N'hi haurà tantes que no sabrem què fer-ne. Anem a parlar d'unes declaracions que ens mostren per on anirà el camí de les intel·ligències artificials. Almenys això és el que s'intueix. Les que ha fet el senyor Jensen Huang, aquest senyor... És un dels capos que mana a NVIDIA. I aquest senyor ha dit que la intel·ligència artificial ben aviat podrà crear textures i fins i tot objectes en temps real quan estiguem jugant amb un videojoc.
Sí, és una aplicació que encara no s'ha fet anar avui en dia, però sí que podem dir que la intel·ligència artificial es continua colant dia a dia amb els nostres PCs, ordenadors, vida quotidiana, mòbils, etc. Però tot i això, el creador d'NVIDIA diu que encara donaran un pas més i poden ser utilitzats, per exemple, en crear els videojocs.
Doncs, de fet, ja n'han vist de coses que han fet amb intel·ligència artificial en vídeo. O sigui, estan treballant fa temps, ens han fins i tot presentat aquella espècie de gestor que ens ajuda quan estem jugant i ens acompanya als jocs, coses així, però imagineu-vos la potència i la capacitat d'una intel·ligència artificial creant mentre estem jugant. Això vol dir que els jocs serien completament diferents cada vegada.
Sí, sí, realment l'objectiu és aquest. És a dir, si a temps real poden crear personatges, textures, continguts, etc., bàsicament voldria això dir això, que els jocs serien il·limitats, serien sempre diferents i no serien moltes vegades tan lineals com són actualment.
S'hauria acabat allò, Jordi, de buscar com em passo això, no? Perquè allò serà diferent a cada jugador i a cada ordinador.
Ni més ni menys.
Cada partida que fem podria ser completament diferent. Vaja, si arriba això, mira, benvinguda a seguir la intel·ligència artificial, però obrir un nou segment, fins i tot el mateix joc. Acabem de jugar amb un joc, diu, ja me l'he passat. Tornem a començar, que serà completament diferent.
Sí.
Doncs veiem si és veritat el que Jensen Huang diu que passarà. No ens ha posat una data concreta, però al ritme que avança la intel·ligència artificial podríem estar parlant de 5 o 6 anys.
O menys i tot.
També us volem explicar que Apple se centrarà en unes ulleres de realitat virtual més barates. Sembla que el que ha fet és paralitzar el desenvolupament de les Vision Pro 2 per apostar per fer unes ulleres, que no sabem nom encara, però serien més econòmiques. Vaja, que potser les Vision Pro a seques no n'han venut totes les que voldrien per preu.
Sí, bàsicament són unes ulleres molt interessants, és un producte excel·lent, però valen $3.500 i sembla ser que les ventes als Estats Units, on estan disponibles, no acaben de despegar, per dir-ho així.
De fet, la primera setmana, temps de sortir en aquest preu, les xarxes va omplir de memes, de gent que se'n reia, no?, del preu que tenien, perquè clar...
Sí, sí.
Què es pot veure amb aquestes ulleres? Potser sí, potser és espectacular, però $3.500 duplica el preu d'un iPhone per unes ulleres, que és una cosa que farem anar puntualment quan el telèfon l'estem fent anar tot el dia.
Sí, segons els últims rumors, la companyia va estar desenvolupant un successor de les Vision Pro, que es podrien anomenar Vision Pro 2, però aquest procés hauria aturat per centrar-se en una variant més econòmica.
Doncs, per què més econòmica? Suposem que per a vendre més, perquè s'han donat compte de que aquestes Vision Pro s'han venut on s'han venut. Empreses que les necessitaven, alguns entusiastes, però no han acabat de funcionar el que haurien de funcionar.
Sí, aquesta nova versió més barata de les Apple Vision Pro, doncs bàsicament es vendran o haurien d'aparèixer durant l'any 2025, l'any que ve.
Doncs veurem l'any que ve què és el que passa, si finalment mos sorprenen amb unes noves Vision Pro a $4,000 o finalment sí que s'opta per aquesta versió més barata, tot i que no sé exactament Apple que entén per barata. Perquè, bueno, si aquestes valien 3.500, potser fan unes de 2.500 i diuen que són més barates.
Sí, sí.
No ho sé, veurem. Anem a parlar d'un dels temes que hem anat fent pilot, hem anat arrossegant també les últimes setmanes, i és que havien d'arribar els portàtils amb processadors Snapdragon, els X Elite. I han arribat, ha arribat la data, i resulta que les primeres proves que s'han fet, tot allò que s'havia promès no acaba de ser, eh?
Sí, fa dies que us estàvem parlant d'una petita revolució dintre del món dels PCs, on podríem disfrutar de nous ordenadors, més de 20 fabricants s'havien apuntat, on portarien processadors ja no Intel ni AMD, sinó Snapdragon X Elite. Processadors, a més, amb equipats amb intel·ligència artificial i que podrien portar el nou Windows 11 Copilot Plus PC.
Doncs ens van vendre que aquests nous processadors amb aquests ordinadors serien ultrapotents, però quan parlem de potència el que ens van dir és, d'una banda, ultrapotents en bateria, perquè al ser aquests processadors que veuen de l'arquitectura que s'ha fet anar per a mòbils duraria la bateria una barbaritat respecte al que tenim acostumat, i després ultrapotència amb intel·ligència artificial i amb tot, vaja, que Intel i AMD quasi que podien plegar.
Sí, 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 ja podien tancar veles. Doncs bé, sembla ser que no s'irà ben bé així. S'ha pogut provar un primer producte, que és l'Asus VivoBook S15, i és un dels primers dispositius que ha estat disponible. És un portàtil amb una bateria de 70 watts, amb una durada de bateria que sí, és cert, dura més que la majoria d'ordinadors que han pogut veure fins a l'actualitat, però en comparació, per exemple, amb un MacBook Air, doncs no, està un 40% per sota.
Doncs, o sigui, que ja hi ha processadors que tiren menys de bateria que no pas aquest Snapdragon Elite. Però el problema ha vingut més enllà. El problema ha vingut quan els hem anat a comprovar amb altres xips de la companyia Intel, i aquí el rendiment amb majoria d'apartats cau per tot arreu, eh?
Sí, ens prometien que aquests Snapdragon X Elite per a PC doncs serien els processadors més ràpids, i les primeres proves fetes amb codificació de vídeo, extracció d'arxius, un comprimir i descomprimir, tot el que és la conversió de documents, doncs realment les proves són inferiors a ordenadors d'Intel.
De fet, hi ha hagut solucions d'Intel que van un 50% més ràpides.
Sí, sí, és a dir, uns ordenadors que havien de ser molt més ràpids que els actuals, doncs són molt més lents que els actuals.
Doncs això és el primer que s'han trobat. Però també havien fet bandera dels videojocs, vull dir, havien de jugar una barbaritat i l'havien ficat en una fira, ensenyar-los allà al Computex com jugaven amb el Baldur's Gate 3. Doncs ara s'han pogut provar més jocs i és que hi ha fins i tot jocs que no acaben de funcionar bé en aquesta plataforma.
Sí, recordem que és una nova arquitectura i sembla ser que no està del tot apurada. Alguns jocs no funcionen i altres que s'han pogut provar, doncs amb dificultats arriben als 30 FPS, als 30 frames per segon, el mínim exigible en un videojoc perquè funciona bé.
Uh-huh. Doncs, i això parlant de que estem jugant en resolucions de 1080, no tampoc és que estem fent jocs en 4K.
Sí, d'entrada sembla ser que el problema és més aviat de Microsoft per a optimitzar el seu sistema operatiu per arquitectura ARP que no pas dels propis processadors, però bé...
O sigui que el processador podria ser que donés la talla.
El processador podria ser que donés la talla, però és més falta d'optimització. Però bé, això d'entrada ja ens ho pensàvem, no? Perquè al final és una nova arquitectura i Windows sempre ha estat basada en una altra arquitectura, que és la x86.
Doncs haurem de veure. Això no vol dir, si algú estava pensant en comprar-se un ordinador d'aquests, que siguin males màquines, com diem. Encara hi ha molt per demostrar. Ha sortit una primera màquina, això s'ha provat amb un primer ordinador, amb un Asus, possiblement un altre fabricant baix i millor, i de totes maneres estem parlant de que no és que sigui molt pitjor, eh? Estem parlant de que en proves puntuals els d'Intel superen en un 50%, sí, però en altres queden quasi bé a la part. O sigui, el problema és allò de que quan et vens, quan t'anuncies de que el teu serà una revolució i serà una bomba en tots els camps...
I no ho és.
Doncs clar, tothom està esperant a que surtis per a provar tots els forats i foradets i a veure en quina nafra podem ficar el ditet. Anem a parlar de TSMC, perquè aquesta gent, que són uns grans fabricants i fabriquen de tot i per a tothom, han començat ja la fabricació en massa del seu node de 3 nanòmetres i en aquest cas és per als Intel Lunar Lake.
Sí, els processadors per a portàtils amb arquitectura ARM ja estan disponibles, us n'acabem de parlar. AMD els llançarà els 15 de juliol, també els seus pròxims, i el 31 de juliol pels 31 d'escriptori.
Per als escriptori. El 15 de juliol diguéssim que seran els AMD per a portàtils i el 31 per a escriptori. O sigui que ara tothom ha de fer processadors per a arquitectura ARM, tot i que estem veient que el Windows encara no està prou depurat. Però bueno, que Qualcomm ja els té al mercat, AMD els llança ja, o sigui, els llança en un mes o menys. Qui falta? Falta Intel.
Falta Intel no llançar uns ordenadors amb arquitectura ARM o processadors, sinó la seva pròxima generació. Un dels processadors que estaran construïts amb un procés de 3 nanòmetres per part del fabricant xinès TSMC i que s'explica que ja ha començat la seva fabricació.
Doncs si ja tenim la fabricació en massa, vol dir que els Intel Lunar Lake seran una realitat ben aviat, perquè un cop fabricació en massa en marxa, només cal que arribin al mercat, com qui diu, a començar els a distribuir i començar els a posar en marxa.
Sí.
Doncs haurem d'esperar a tindre'ls exactament per veure quin és el pas més endavant, però clar, de moment el que ha colpejat és Snapdragon. Ara, mitjans d'aquest mes, finals d'aquest mes, ha de colpejar AMD. A veure què tal rendixen els seus nous processadors ARM.
I possiblement després de l'estiu, Intel.
I veurem què tal rendixen Intel. Vaja, Jordi, que si ara comentàvem de que en comparació amb el que teníem aquests nous Snapdragon, semblava que no d'això, veurem si realment és culpa del sistema operatiu o és culpa dels processadors ben aviat, perquè tant quan tornem nosaltres de vacances, segurament ja tindrem els AMD segur i segurament els d'Intel al caure o ja estaran al mercat.
Sí, per tant, podrem veure o disfrutar, no, del nou Windows 11 Copilot Plus PC, no sols amb arquitectura ARM, sinó també amb AMD i amb Intel.
I llavors podrem comparar, podrem veure realment si era el sistema operatiu o eren els processadors. També es volem parlar d'una notícia a nivell una mica més tècnic, tot i que pot ser una petita revolució, i és que TSMC vol substituir les òblies circulars de tota la vida per mòduls rectangulars. Algú dirà, com? Doncs sí, representa que les plaques de silici aquelles que hi ha dins dels processadors fins ara eren circulars.
Sí, sí,
i clar, si heu vist un processador, normalment els xips acostumen a ser quadrats. Què vol dir? Doncs que a les cantonades no hi ha res.
Sí, bàsicament, al ser les òblies circulars, doncs no acabem d'aprofitar tota la superfície.
Què és el que estan experimentant? Però és que això és TSMC i és qualsevol fabricant. Fins ara totes s'havien fabricat circulars per la manera de construcció. Doncs ara el que estan experimentant, i diu que ho tenen quasi coll avall, és fer-les quadrades o rectangulars. Vaja, que s'adaptarien a omplir tota la caixeta.
Sí, bàsicament podríem aprofitar molt més l'espai i, per tant, fabricar xips més potents.
Vaja, tampoc no hi ha molt més a explicar, eh? Podríem entrar en coses molt més tècniques, però tampoc és així de simple, eh? O sigui, si tens una habitació i poses una taula rodona al mig, doncs a les cantonades no s'hi asseu ningú. Si poses una taula que és rectangular, doncs tens gent asseguda per tot arreu. No hi ha més explicació. Mira que ningú hi havia caigut abans amb això.
Curiós.
O potser no es podia per la tecnologia que hi havia, no ho sé. Doncs el primer en fer-ho serà TSMC, però suposem que els altres fabricants, si això funciona, aniran a darrere, però ràpid, eh?
Sí, sembla ser que els primers fabricants, tant Intel com Samsung, ja estan provant aquests tipus de formats nous de cara al futur, amb els seus xips.
Doncs veurem. Mira, ara que comentaves i nombraves a Intel, ja ho havíem dit abans, segons els rumors, Intel presentarà Lunar Lake entre el 17 i el 24 de setembre i els Arrow Lake arribarien a l'octubre.
Sí, sembla ser que Intel s'avança, no, a la presentació dels seus nous xips, potser per culpa dels Snapdragon Elite X, però bé, en tot cas, el 17, o entre el 17 i el 24 de setembre, tindrem els nous Lunar Lake, la seva nova generació de processadors, i segurament a l'octubre els Arrow Lake.
Tot plegat, com dia, segurament ve una mica marcat per aquests tempos, eh? Pels tempos de que ha sortit Snapdragon, de que AMD també ho tindrà tot presentat, vaja, queden ells.
Sí, sí, queda només Intel, i per tant sembla ser, no, que s'apressurin una mica a traure els nous xips.
Doncs tindrem, com veieu, de totes les potències, eh? Perquè al presentar aquestes dues games també vindran amb algun canvi, perquè hi ha algun tema de sockets, bueno... Tot això ho explicarem. Nosaltres, quan tornem de l'estiu, segurament ens agafarà a una setmana o dos abans de fer això, o potser ja entrant a les presentacions i tindrem temps d'explicar-ho. De totes maneres, poc a poc, eh? Perquè veiem que ens parlen de que hi ha certes coses que no veurem fins al CES del proper any, amb les plaques noves, amb tot plegat. l'any que ve serà un any ple de revolucions, sobretot a l'hora de presentar noves arquitectures.
Sí, sí, sembla ser que, bueno, al final, de cara a l'usuari, no, aquestes presentacions d'aquest Elite, d'aquests Snapdragons Elite X, pues bueno, com a mínim és una bona notícia perquè ha fet una mica, no, que es mou el mercat més ràpid del que ens tenia acostumats darrerament.
Vaja, Jordi, que fa potser 3 anys parlaven sempre de mòbils i càmeres i mòbils, i ara sembla que és processadors, processadors, processadors.
Sí, sí.
Ara estem a l'era de veure qui fa el processador més potent. No només de processadors, per això vivim, eh? I LG ha anunciat la fabricació en massa d'un nom que heu d'anar agafant a l'orella, del panell Tandem OLED. I per què? Què passa amb aquest panell? Doncs la tecnologia Tandem OLED és la nova tecnologia de LG que ens anuncien panells més fins, lleugers i, a més, amb molta més brillantor.
Sí, LG sempre ha anat un pas per davant, fins i tot davant de companyies com Samsung, amb el que és la fabricació de panells OLED. Uh-huh. I sembla ser que té a punt de presentar-nos el seu nou model, més fi, més lleuger i amb més brillantor que els anteriors, el Tandem OLED.
Doncs aquest Tandem OLED, el curiós és que les estan fabricant per a portàtils. O sigui, la seva idea és que faran portàtils amb tecnologia OLED, i amb aquest Tandem el que aconsegueixen és això. Sobretot, que demanes amb un portàtil? 1, que no hi hagi marcs; 2, que sigui fi; 3, que pesi poc; i 4, que el carregues es vegi bé, no?
Sí, exactament. I us expliquem una mica com funciona aquesta nova tecnologia. I és que sembla que el Tandem OLED de LG millora la qualitat de les imatges. Augmenta també la durabilitat de la pantalla i ofereix una major brillantor, a més, per utilitzar la tecnologia HDR. Això s'aconsegueix, doncs, fent servir dues capes d'emissions orgàniques OLED, on comptaria amb dues per al vermell, dues per al blau i dues per al verd.
És curiós, amb dues capes d'emissió i el que fem és augmentar o reduir el consum, també.
Sí, sí, fiquen més capes i això redueix el consum fins a un 40%, augmentar la brillantor fins a 3 vegades, i tot això supera amb un panell OLED convencional, amb només una capa per cada color.
Doncs és curiós, fins a 3 vegades més que un panell OLED convencional. Aquesta tecnologia promet molt, perquè 3 vegades ha de fer que els nostres portàtils, realment, quan estiguem a l'aire lliure, hi puguem treballar. Una de les grans problemàtiques, que quan ens asseiem al carrer amb un portàtil a treballar, ben justet hi veiem la pantalla.
Sí, el que haurem d'esperar ara és si aquests nous panells Tandem OLED del G pues, o LG estaran disponibles només pels portàtils de LG o també ho fabricaran o licenciaran amb altres fabricants.
Doncs veurem, esperarem. Diu que ja, de fet, estan produint els primers, amb una mida de 13 polzades. O sigui que això és imminent. Potser abans que acabi l'any ja estem anunciant portàtils i ja podrem veure què tal rendeix. Anem a deixar aquestes coses més tecnològiques enrere i anem a parlar de més clatellades per part de la Unió Europea. La Unió Europea últimament, bueno, i sembla que de la té pressa amb Apple, eh? No fa res, explicàvem tot això de que es permetrien instal·lar aplicacions de tercers, tots els canvis que ha hagut d'anar fent Apple, bueno, un temps enrere la tenia pressa amb Microsoft i amb Facebook, ara té Apple entre cella i cella, i ara el que sabem és que Apple haurà de permetre a Europa afegir altres sistemes de pagament de tercers per NFC.
Sí, els dispositius per Apple s'han hagut d'adaptar segons la normativa imposada per la Comissió Europea, bàsicament per poder seguir venent dispositius en aquest territori. Sabem que els hi han ficat fortes denúncies o amenaces de que si no canviaven algunes coses, sobretot el que és per protegir l'usuari i poder escollir alguna cosa més que no sigui tot Apple, doncs, bueno, així anem.
Doncs, com diem, no hi ha hagut canvis que siguin lents, sinó que hi ha hagut canvis accelerats per Apple, perquè, per exemple, han hagut d'obrir el sistema a botigues de tercers, permetre la descàrrega d'apps fora de la seva botiga o altres canvis, fins i tot a nivell de sistema operatiu. Però ara el que parlem és del famós Apple Pay. Si vosaltres teniu un telèfon de la poma, sabreu que si voleu pagar, heu de pagar sí o sí amb Apple Pay.
Sí, doncs bàsicament sembla ser que aquest sistema també l'hauran d'obrir i permetre l'accés a pagaments de tercers.
Doncs si heu tingut un mòbil en una altra casa, o sigui, bàsicament si heu tingut un mòbil Android, sabreu que podeu tindre l'aplicació de pagament del vostre banc i pagar directament amb la vostra aplicació de pagament del banc. No cal que linkeu amb el pagament de Google. En el cas dels iPhones, no. Sí o sí, hem de passar per l'Apple Pay. O sigui, el que hem de fer és linkar l'Apple Pay al nostre banc o a la plataforma que vulguem pagar. Una aplicació única per a pagar. Ara ja no serà així.
Sí, bàsicament, Apple ho ha canviat això per no rebre una sanció econòmica de la Comissió Europea. I una funció que fins ara només estava amb Apple Pay, doncs ara podrem obrir-la amb altres sistemes.
Algú dirà, jo ja em sentia segur amb Apple Pay, cap problema, el continues utilitzant. Algú dirà, no, jo és que això de ficar-ho a l'Apple Pay, es diu, potser ja l'hi tens, potser algú no ho ha ficat perquè diu, jo només em fio de l'aplicació del meu banc. Bueno, més llibertat. Al principi hauria de ser bo, en principi, eh? De totes maneres, Apple aquí ha passat pel forat, ha passat per l'aro, hauria de ser bo, però en altres llocs no passa per l'aro. I Apple ha dit que ha anunciat directament que endarrerirà el llançament de les funcions amb intel·ligència artificial als iPhones que siguin de la Unió Europea. O sigui, aquí no passa per l'aro.
Sí, males notícies per als usuaris d'Apple que estan dins de la Unió Europea, ja que estaven comptant els dies per provar alguna de les últimes novetats dels dispositius. La companyia de Cupertino pues, ha anunciat que endarrerirà el llançament de l'Apple Intelligence. Bàsicament aquesta nova tecnologia que us vam anunciar, no?, que havia de portar a tot de novetats pel que respecte a intel·ligència artificial dins de l'ecosistema Apple.
No només aquesta, sinó que veiem que també no arribarà de moment l'iPhone Mirroring ni tampoc el SharePlay Screen Sharing. Vaja, són tres característiques, potser la més sonada és la primera, perquè clar, n'havíem parlat tant, no?, de l'arribada de la intel·ligència artificial als iPhones, doncs sembla que aquí no l'ensumarem de moment. Però aquestes altres dues tampoc hi seran.
Sí, Apple ho justifica dient que les incerteses reguladores provocades per la llei de mercats digitals de la Comissió Europea està dificultant el desplegament d'aquestes funcions. És més un tema legal que no tècnic, eh?
Vaja, o sigui que sí, a més, si a la resta del món funcionen, per què no han de funcionar a Europa? No crec que aquí hi hagi un magnetisme especial que no les deixi operar. Simplement diuen que si han de complir les normatives tal com les marquen i les s'han d'obrir de la manera que s'han d'obrir segons marca la normativa europea, no serà segur, i com que no serà segur, doncs no les activen.
Sí, us expliquem una mica què són aquestes funcions que s'atrasaran o de moment no sortiran aquí a Europa. I una és la que us havíem anunciat, que és l'Apple Intelligence, que és el nou sistema d'intel·ligència artificial per iPhones, iPads i Macs. L'iPhone Mirroring, que és una funció que permetria controlar l'iPhone des del nostre ordenador Mac, i fins i tot compartir fitxers, que és el SharePlay, Screen Sharing, que també doncs, se retrasarà i no ho podrem fer anar.
Doncs tres tecnologies que de moment queden descartades. Jo no sé si és una qüestió de seguretat, és una qüestió de rabieta, pataleta, no ho sé.
Bueno, segurament és un tema legal, de no estar segurs que puguin complir la nova normativa de llei de mercats digitals de la Comunió Europea.
També és possible, abans de rebre una sanció.
Sí, ja sí. Amb alguna sanció. Ni més
abans de rebre la sanció directament no ho poso en marxa.
Sí, sí.
Bueno, veurem si, com acaba. Us volem parlar també del nou Samsung Galaxy Z Flip 6. I és imminent que el tinguem aquí, però altre cop mala notícia per als europeus. Per què? Perquè ara veureu que comparem una mica de preus, ja ho sabem, respecte a la generació anterior. Pujarà de preu, però a Europa més.
Sí, és curiós, no?, que sembla ser que el canvi sempre ens perjudica aquí. I és que els nous mòbils plegables de Samsung, la seva versió 6, el Samsung Galaxy Z Flip 6, arribaran amb un increment no justificat de més de 150 euros respecte a altres països.
Doncs sí, per exemple, sabem que el Galaxy Z Flip 6 costarà potser prop de $100 més als Estats Units. Aquí, de moment, 150. O sigui, depèn del país on ens moguem, alguns fins i tot més. O sigui, aquí ens podem veure que ens costi, depèn de quin país, fins a $100 o 100 euros més que en altres llocs comprar aquests telèfons.
Sí, recordem que també sortiran a la venda, a part del Galaxy Z Flip 6, també el Galaxy Z Fold 6 i altres dispositius també de smartwatch i perifèrics i dispositius de Samsung.
O fins i tot l'anell aquell famós,
per el Galaxy Ring, un anell per controlar-ho tot.
Doncs sí, veurem. De moment d'aquestos no sabem res. El que sí que sabem és que d'aquestos mòbils en pagarem les ganes. En pagarem molt més que la generació anterior i més que en altres països del món. És imminent. Tot això s'ha de presentar ara, al mes de juliol. Nosaltres no hi serem. Haureu de digerir per el vostre compte. De totes maneres, parlarem dels preus i de com ha anat aquest increment quan tornem al setembre. Però bueno, nosaltres no hi serem al moment que es presentin. De totes maneres,
Estarem de vacances,
però ja us diem que segurament en pagarem més per aquests terminals. Algú dirà, home, han pujat 12 preu gratuïtament i han fet algun petit canvi respecte a la generació anterior. Han pujat a 12 gigas de RAM en lloc dels 8 que teníem abans. També han millorat una mica la càmera. Diuen els rumors que potser portarien la mateixa càmera dels S24.
Sí.
Bueno, algun canvi han fet, No és gratuït això de tornar-los més cars. El que sí que és gratuït és que siguin més cars a la Unió Europea que als Estats Units, per exemple,
o a Àsia.
També volem parlar de Huawei i d'un nou mal de cap per als programadors i dissenyadors de software per a mòbils, perquè Huawei ha llançat ja la primera beta del Harmony OS Next. I què és aquest afegitor de Next? Aquest afegitor de Next ens indica que és un sistema operatiu propi i que elimina ja per complet la dependència d'Android, de Linux i de tot plegat.
Sí, bàsicament sabem que fa temps, no?, que dura aquesta guerra comercial entre Estats Units i Huawei, i aquesta companyia, que va estar a punt de convertir-se en número 1 mundial en mòbils, pues, bàsicament ara es va veure relegada en puestos molt més endarrere per culpa d'aquesta guerra comercial. Bàsicament, Estats Units l'acusava, no?, de ser una empresa que treballava a favor del govern xinès i, per tant, espiar els usuaris americans.
No li deixaven accedir als seus telèfons d'Aena amb Android, però és que no els deixaven accedir a la meitat de coses.
Cap tecnologia americana. Pues bé, finalment ja tenen el seu sistema operatiu propi, que és l'Harmony OS Next. És un nou sistema operatiu que elimina pràcticament la dependència al 100% d'Android.
Això què significa? Significa que fins ara l'Harmony OS tenia una certa base d'Android i això permetia, per exemple, que poguéssim instal·lar-hi aplicacions amb APKs. O sigui, nosaltres ens baixem algunes APKs funcionant. Això s'acaba, perquè amb l'Harmony Next és tan completament diferent, és tot fet des de zero que ni això.
Sí, bàsicament el que ens passa ara, doncs, bueno, no podíem tindre les aplicacions de Google, però sí qualsevol, pràcticament qualsevol aplicació que hi havia per Android.
Doncs això s'acaba amb aquest Harmony OS Next. Vaja, que de moment això surt al mercat asiàtic, però haurà d'acabar arribant a tot el món, perquè si és el pas que fa natural Huawei, ens trobem amb un altre idioma. Ens trobem amb que els que desenvolupin aplicacions hauran de desenvolupar aplicacions per a sistemes operatius iOS, per a Android, i si volen entrar al mercat dels mòbils Huawei,
Harmony OS Next,
doncs haurem de tindre aquestes noves extensions.
Sí, de moment Huawei ha comentat que és un sistema operatiu per a mòbils i que a nivell de rendiment és un 30% superior a Android.
Bueno, què diran ells, no?, abans de publicar-lo, abans que l'haguem pogut provar, també ho diuen els de Snapdragon, dels seus nous processadors, sí. I això. De totes maneres, també ens han dit, veiem que és un 30% superior, un 20% menys de consum, bueno, tot són virtuts, i a més ens diuen que no només està dissenyat per a funcionar en terminals mòbils, o sigui que, vaja, a la llarga és possible que comprem ordinadors i també vinguin amb aquest sistema operatiu.
Sembla ser que també incorporarà moltes noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial.
Vaja, un sistema operatiu posat a la moda, posat al dia. Harmony OS Next, nou sistema operatiu.
De moment només en fase beta, eh?
Només, sí, però bueno, si comencen a desenvolupar-lo i els hi agrada, ja sabeu que, a més, a la Xina la dependència que tenen de coses vingudes dels Estats Units cada cop és menor. Anem fent camí cap al final del programa. Aviat ens plantem a la secció de videojocs. Abans, dues pinzellades que us volem comentar de forma més breu. La primera és que YouTube està prenent mesures contra els usuaris que fan anar les famoses VPNs per aconseguir subscripcions premiums més econòmiques.
Sí, sembla ser que, bueno, diguem que YouTube va pujar, no?, les seves subscripcions premium, i molts usuaris bàsicament el que han fet servir és utilitzar VPNs per utilitzar subscripcions premium més econòmiques d'altres països.
Doncs com ho saben? Pues d'una manera o altra ho saben. I ara es veu que alguns usuaris d'aquestos ja estan començant a rebre missatges dient-los que el seu compte queda cancel·lat perquè estan usant una d'aquestes tècniques. O sigui que al lloro, perquè si us estan venent una història d'aquestes, és possible que la compreu, funcioni un parell de dies o tres i després acabeu al carrer. Algú dirà que VPN, tot això, em sona xinès, que estan dient? Ara és que sempre hi ha gent que diu què diuen ara, no?
Sí, bàsicament les VPN podem fer servir des de qualsevol ordenador, és una petita aplicació que ens podem instal·lar i fer funcionar, i bàsicament ens permet connectar-nos a internet, però a través d'una connexió que fins i tot no sigui del nostre país, sinó sigui d'altres països.
Sí, fem un salt, diguéssim, com si volguéssim ocultar-nos en un altre lloc i realment per la gent de fora estem com si estiguéssim en un altre lloc.
Sí, i això s'ha fet servir, doncs, per moltíssimes coses, no només per fer saltar aquest sobrecost que tenen les subscripcions premium a, per exemple, països d'Europa, sinó per moltes altres coses, també se fa anar.
Sí, sí, però a grans trets aquí el que estava fent la gent és quan se volien donar d'alta al YouTube, en lloc de fer-ho pagant com si fossin a preu europeu, doncs dient que estaven en algun país on les coses eren molt més barates, sí. Per exemple, i en aquests països que són més barats els serveis perquè la renda per càpita és molt més barata, doncs feies veure que estaves allà i tot sortia més econòmic. Doncs ara això sembla que s'acaba, que YouTube ho han trobat, que la gent fa això i ho volen fer saltar.
Sí, sembla ser que YouTube no en té prou amb tindre que lluitar contra els que bloquegen els anuncis de YouTube, sinó que, a més, també una tècnica que hi havia molt utilitzada era utilitzar subscripcions més barates d'altres països amb VPNs,
No cal bloquejar anuncis perquè ja no en tens, perquè ets premium.
Sí, sí.
I també us anunciem que Amazon ha dit o ha explicat quins seran els Prime Days d'enguany. Seran el 16 i el 17 de juliol. Més que res per recordar-vos-ho, que seran aquests dies, que hi haurà grans ofertes i que també hi haurà grans pujades de preus els dies previs. O sigui, estigueu una mica pendents, com diem sempre, de tot plegat, eh?
Sí, el gegant del comerç en línia llança els seus Prime Days, un parell de dies d'ofertes. El que va començar com el Prime Day s'ha convertit ja en diversos dies d'ofertes i sembla ser que aquest any ho tindrem disponible entre el 16 i el 17 de juliol, en ple vacances.
Uh-huh. De fet, si entreu a la pàgina d'Amazon veureu que ja hi ha algunes coses que estan d'oferta, eh? Ja estan anunciant coses ells d'oferta, però com sempre diem, hi ha altres serveis com el Kipa, com el Camel, que ens poden ser d'utilitat per veure si realment aquell preu que ens estan ofertant és així. Eh? Recordeu que hi ha moltes companyies, Amazon no deixa de ser una botiga de botigues i es podeu trobar gent a dins que està fent ofertes, però aquelles ofertes són al mateix preu o més cares que fa 3 mesos, però si no ho anàvem seguint, tampoc ho sabem.
Sí, recordem als usuaris que heu de ser clients d'Amazon Prime, heu de pagar la subscripció mensual.
Sí, això sí, eh? Si no sou Prime users, no podeu accedir a aquests Prime dies. Prime. Anem a parlar de jocs de la setmana i hauran de ser avui, els convertirem en jocs de l'estiu, perquè clar, com que no hi serem, doncs amb aquests ens haurem de quedar i espero que siguin bons, Jordi. El primer que ens portes és el Neo Sprint.
Sí, us parlem d'un videojoc també amb molt caràcter retro i és un videojoc que està basat en un videojoc que va sortir als anys 70. Sortia per plataforma Atari, que bàsicament regnava el panorama dels videojocs mundials. El videojoc que va sortir, bàsicament era un joc de carreres que avui ens fa esbrossar un somriure. Bàsicament, és molt senzill. Era un joc que és actualment fàcil d'adaptar a l'actualitat. S'ha mantingut l'essència amb aquest Neo Sprint, però bàsicament és un joc com el que va sortir als anys 70. Curses arcade per jugar sol o amb amics, en circuits molt bojos i amb la possibilitat de crear els nostres propis traçats. Per tant,
demanava la gent llavors.
Sí, sí, però un joc passat a l'actualitat, evidentment, tant visualment com a nivell tècnic, tots els aspectes, i a més multiplataforma, per a PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i totes les Xbox. Per tant, si voleu un joc arcade de conducció esbojarrat i basat en un joc retro dels anys 70, doncs aquest Neo Sprint és el vostre joc.
Més propostes. Super Monkey Ball, Banana Rumble.
Sí, us parlem d'un videojoc una mica infantil, típic dels de la Nintendo Switch, però és un joc, com acostuma a passar amb tots els de la Switch, molt divertit. És un joc del Super Monkey Ball i és un joc on hem de portar micos dins de pilotes per recollir plàtans.
Vaja, aquesta és la premissa, tampoc no és sí, sí. Molt complexa, eh?
Tot i això, trobarem un munt de nous taulers i rutes per recórrer, personatges per triar i també personalitzar. Ara hi ha més animals, a part dels monos, i per descomptat, maneres amb què passar una bona tarda divertida amb els amics. Per tant, jugueu sols o amb amics amb aquest Super Monkey Ball. Molt divertit per a Switch.
Per a Switch. Següent proposta de la setmana és el Graven.
Sí, amb aquest videojoc ens haurem de ficar a la pell d'un capellà bandejat per un crim de sang en defensa d'un innocent. Tot i això, en aquest desenterrament trobarà un estrany bastó i unes instruccions vagues que el portaran directe a una aventura cap a l'infern. Amb tota aquesta mena d'armes i encanteris, i amb un gust a joc en primera persona, estil shooter, però no és ben bé un shooter, doncs podrem disfrutar d'aquest videojoc. És un arcade en primera persona, però, com hem llegit, amb una ambientació i un personatge no habitual, per dir-ho així.
Sí, sí, no és habitual, eh?
Som un capellà.
Sí, sí. Hi ha hagut pel·lícules moltes de capellans que han de resoldre crims i situacions estranyes. En aquest cas, a més, ells no està ben vist, tampoc, ell. O sigui, encara hi suma aquest plus.
Sí, a part, poders màgics, per dir-ho així. Graven, se diu.
Graven, a més, també veig que ve per a moltes plataformes, això, eh?
Sí, per a PC, Nintendo Switch i totes les PlayStations i Xbox.
Finalment, tenim algun joc de la setmana. Sí, alguna cosa ens portes, Jordi. La primera cosa que ens portes és el Luigi's Mansion.
Sí, us parlem del Luigi's Mansion 2 HD. Bàsicament, només pel nom ja sembla, no?, que és una remasterització del joc original Luigi's Mansion. Bàsicament, és un joc basat en el popular company de Mario, no?, amb el Luigi, i bàsicament és un dels personatges més covardiques de Nintendo, sempre li toqui acabar amb les invasions fantasmes. Encara sort que té el professor Fesor i el seu fidel succionaramentes de 5.000 per poder acabar amb tots els fantasmes que plaguen la mansió de torn. Donem una bona fleixada i prem amb totes les ganes el botó d'aspirar. Amb aquestes premisses, Luigi's Mansion 2 segueix sent la millor part de la porta d'entrada a la saga, i amb aquesta versió millorada, amb HD, doncs, bàsicament a nivell tècnic, podrem gaudir-ho de manera a lo gran dintre de la Nintendo Switch.
Veiem, Jordi, que no hi ha una gran quantitat de novetats a nivell de contingut. O sigui, el joc és bastant fidel a l'original, l'únic que ens fan és que el gaudim més, perquè llueix molt més, és molt més jugable.
Sí, és una aventura molt completa, variada i plena d'idees que costa trobar-li en quin gènere pertany. Un nou clàssic a tenir molt en compte dintre del catàleg de Switch. Per tant, és, sens dubte, un joc recomanat. Dintre de la Nintendo Switch, i estarà disponible el 27 de juny.
I una altra proposta, Star Wars Hunters.
Sí, us parlem d'un videojoc de la popular saga Star Wars, que en aquest cas és un videojoc que estarà disponible per a Nintendo Switch, Android i iOS, és a dir, per a mòbils Android i també per a iPhones.
Mm-hmm. Doncs Star Wars ja us podeu imaginar més o menys el que va, no crec que vagi de plantar tomateres.
Sí, és un joc d'acció multijugador a càrrec de Natural Modern i bàsicament és un joc, com us hem dit, per a Switch, i iOS i Android, i està basat en la saga Star Wars. Connectarà els jugadors al temps real mitjançant el joc. Podrem jugar de manera creuada amb diferents dispositius i, a més, haurem de combatre entorns inspirats en els escenaris més emblemàtics de la saga Star Wars. Els jugadors s'uniran amb equips, amb personatges nous i genuïns, com els cazarrecompenses intrèpids, herois de la rebel·lió i soldats d'assalt imperials. Per tant, tindreu de tot tipus de personatges.
Doncs una altra de les bones propostes que ens arriba aquesta setmana i que, a més, és curiós perquè les tenim disponibles per a Nintendo, per a Android i per a iOS. Sí, perquè, sí. Si marxem de vacances, els puguem emportar.
Sí, sí. Bàsicament és curiós, que estigui disponible per això, per les consoles portàtils, sobretot pensant, suposo, en això, en l'estiu. És un joc d'acció i, com hem dit, basat en Star Wars.
Doncs això és el que ha donat de si la nostra secció de videojocs i ràpidament, Jordi, recordem que és l'últim programa, us deixem en marxa un concurs. Quin és el nom del nou sistema operatiu d'Apple per iPhones?
Sí, teníem la pregunta, us l'ha dit l'Oriol, i recordeu que us regalem 100 euros al guanyador del concurs.
Doncs vinga, va, que us deixem el concurs obert, vosaltres aneu, participeu i just acabat l'estiu, en quan nosaltres ens hi tornem a posar, veurem què tal ha anat la participació i veurem si hem de donar algun premi o ningú l'ha encertat, potser ningú sap el nom del nou sistema operatiu d'Apple
per
iPhones.
Sí, segur que sí.
Algú ho sabrà.
Donem quatre opcions, com sempre.
Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. Amb això marxem fins passat l'estiu. A l'estiu, de totes maneres, hi serem, però amb refrigits. O sigui, us oferirem el millor que ha donat de si l'any, anirem fent extractes del programa, d'aquelles coses més destacades que han anat passant durant l'any aquí.
Sí.
Ens veiem passat l'estiu.
Bon estiu a tothom.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.